L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, el clima laboral, amb Joana Frigoler i Joan Quintana. Senyora, senyor, benvinguda, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Hola, gràcies.
Joana, de què estem parlant quan parlem del clima laboral segons la teva visió? Tu que et fas un fart, igual que en Joan Quintana, d'anar a organitzacions. Quin és el vostre punt de vista? De què estem parlant? Perquè sembla, a priori, que parlem de quelcom molt intangible, molt eteri.
Bueno, el clima laboral és l'estat d'ànim que hi ha en l'organització i sobretot de què es parla i de què no es parla, si es parla molt si hi ha moltes queixes, si hi ha molt rondinar, si sempre es parla del que falta, si sempre es parla del que tenim pendent, del que no s'ha fet, o si es parla de construir i realment hi ha unes emocions i unes relacions que estan basades en construir un futur. Jo ho definiria d'una manera molt simple, d'aquesta manera, després ja anirem entrant, però bàsicament és l'estat d'ànim. L'estat d'ànim, hi ha molta tristesa, molta ràbia, molta por, i poc amor i poca alegria.
Això, ara mateix estàs com generalitzant, és a dir, estàs pensant en algun cas concret o en una sensació teva que detectes en moltes organitzacions?
Home, hi ha organitzacions que estan malaltes a nivell d'estat d'ànim, que ja han arribat a una, diguem, a un nivell patològic, però en general, quan almenys jo treballo amb les organitzacions, moltes vegades hi ha departaments determinats on s'ha anat generant un caldo de cultiu, de confrontacions, de temes no resolts, de converses no tingudes, i després s'ha anat generant molt malestar. I al final, quan t'expliquen la situació en la que estan o els problemes que tenen, realment treure l'entrellat de com es va originar, on està l'origen i on estan totes les interrelacions que s'han anat liant sobre aquesta base, que moltes vegades després ho vas simplificant i vas traient i vas a treballar els fets i vas al fondo de les situacions que van generar això i dius, mare meva, no sé pas com han arribat fins aquí. Per tant, nosaltres treballem, treballem tota l'organització, però moltes vegades són departaments o àrees determinades.
Bé, i en Joan Quintana, quina definició utilitzaria per començar a parlar del clima laboral? Què és per tu el clima laboral?
El clima laboral té que veure amb la quantitat de gent que hi ha en aquella organització que està vinculat al propòsit, o sigui, que té sentit estar allà, i si se senten cuidats o no. Crec que el sense sentit i el no sentir-se cuidats genera una situació de desconnexió psicològica i també només ocupen un espai però no aporten res. I, per tant, aquesta desvinculació amb el sentit, amb el propòsit de l'organització, té aquesta vinculació directa amb el clima i també aquesta sensació objectiva de sentir-se cuidat, que podem parlar el que significa sentir-se cuidat. Aquestes dos eixos, per mi, són essencials en la percepció subjectiva i objectiva del clima.
Creus, Joana, que un bon clima laboral és essencial per aconseguir èxit empresarial?
Sí, d'altra manera és impossible. Si no hi ha un bon clima laboral, després la gent, les persones i els treballadors es dediquen a complir. A complir normes i procediments i a fer el mínim. I, per tant, no hi ha aquesta aportació addicional que ve de la motivació, que ve de les ganes, sobretot de sentir-me útil. Quan ens sentim útils, tal com diu en Joan, quan sentim que estem contribuint a algo més gran, allò ens dona una energia extra per treballar extra. Però, si no, és molt difícil. Pot haver-hi procediments perfectes, pot haver-hi un organigrama super ben definit, però si no hi ha aquesta energia extra, aquest amor al que faig o aquesta aportació de valor i aquest sentit, és molt difícil.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio amb Joana Frigoler i Joan Quintana, el clima laboral. Diu la consultora Cinta Lacasa, autora del llibre Emprendre amb més èxit, La cultura de l'organització influeix en les persones fins al punt de transformar-les. T'hi mimetitzes. Per tant, si no et sents a gust amb aquells valors, acabaràs malament, i aquest és l'origen de bona part de les tensions i de la gent que pateix i fa patir dins les organitzacions. I l'equip directiu és clau en la creació d'aquesta cultura tòxica. Per tant, no tothom és apte per una organització concreta, encara que tingui les habilitats que necessitem d'ells. Continua Cinta Lacasa en una entrevista publicada al Punt Avui. Veig persones molt insegures que, lluny de portar i d'ajudar, sempre veuen els altres com enemics. Per això, com i quan seleccionem els directius és el que marcarà el futur d'una empresa. Quan tu vols una organització que funcioni per valors, diu aquesta autora, has de seleccionar gent que saps que respondrà d'aquesta manera. I això, segons com, pot ser complicat. Al capdavall, diu que la base per treballar equips d'alt rendiment és la confiança. Persones treballadores que intenten aportar el millor d'elles mateixes, que no tenen agenda pròpia, que si s'equivoquen ho diran, no ho amagaran i que professionalment faran aportacions valuoses.
Mercè Brey, un bon líder, ha d'equilibrar la seva part femenina amb la masculina.
El meu nom és Mercè Brey. Assessoro empreses en la implementació d'estratègies per assolir una equitat de gènere real i un estil de lideratge incloent. També mentoritzo a professionals, molt especialment a dones, que volen desplegar tot el seu potencial. Hi ha dos aspectes que observo amb molta més freqüència darrerament. Per un cantó, el compromís de les persones que lideren per generar espais més inclusius, més humanitzats. Quelcom que neix, entre d'altres, de la comprensió de que la diversitat pot generar valor dins les organitzacions. I per un altre cantó, les ganes de que allò que fem tingui un sentit de vida. Moltes persones necessitem, que la nostra feina, d'alguna manera, sigui més que una feina, sigui quelcom que deixi una petjada, que contribueixi a cocrear una nova realitat, una realitat més equitativa i sostenible. I aquests dos aspectes es nodreixen de la nostra essència femenina, essència que es caracteritza per atributs com la generositat, la flexibilitat, la capacitat d'arribar a consens, de col·laborar, la intuïció o la tolerància. Quelcom patrimoni d'uns i unes, encara que per la nostra història ho trobem més a flor de pell en les dones. Tot i veure-ho amb més freqüència, haig de dir que, malauradament, encara no és quelcom universal.
Avui a l'Ofici de Viure, el clima laboral, amb Joan Quintana i Joana Frigoler. Joana, dius que cada persona té una manera de relacionar-se amb la vida i també existeixen i conflueixen diferents patrons. Hi ha, per exemple, el patró de la víctima que dona la culpa a tothom i a tot el que li passa a ella, el patró hiperresponsable, la que ho arregla tot, no sap demanar i sempre mana, i el patró de la indiferència, a la que no li importa res. Els patrons, dius que s'haurien de modernitzar. Fins a quin punt, a tots aquests patrons, Joana, fins a quin punt ens els emportem a la feina?
Aquests patrons els adquirim a la infància, als 8 anys, per imitació, de veure el que han fet a casa, o també, si féssim un anàlisi més sistèmic, doncs fins i tot doncs, dels nostres avis, els nostres besavis. Hem après uns patrons que no són més que una manera de demanar, d'oferir, d'acordar i de reconèixer, que això en Joan també n'és l'expert. Aleshores, aquests patrons són els que després són la forma en què jo afronto les situacions quan no me'n surto un demanar i un oferir normal i equilibrat. Des del verb m'agradaria. Quan no aconsegueixo el que voldria, tinc tendència doncs, a victimitzar-me. Si em victimitzo, tendiré a donar les culpes a algú altre. Això portat a l'organització, doncs ja et pots imaginar el que genera. Són persones que de seguida es posen a la víctima, que culpen en els CAPs, els altres departaments, els companys de feina d'allò que no poden aconseguir. O els hiperresponsables, que tendeixen a agafar molta més feina del que els hi tocaria i se senten superimportants i supervalorats perquè sense ells no es faria res. Tot aquest tipus de patrons i maneres de funcionar són les que per això nosaltres ara, sempre que fem assessorament a les organitzacions, treballem moltíssim amb l'autoconsciència. És a dir, com pot ser que tu, a tot arreu on te vagis, a tots els departaments, sempre se generin dificultats relacionals similars? Aleshores, hauràs de buscar quins són els temes, quins són els problemes que periòdicament se't van repetint a diverses empreses, en diversos departaments o fins i tot amb la parella, i fer més autoconsciència. Per això ara no parlem tant d'intel·ligència emocional, que és més un terme que utilitzàvem el segle passat, sinó que parlem de lideratge conscient. És a dir, com jo, a través dels meus patrons, amb determinades persones, amb determinades maneres de relacionar-me, sempre topo amb la mateixa dificultat. Sí, per tant, aquesta consciència és important per si volem avançar. És la manera en què vivim el desacord, en definitiva.
Clar. O sigui, per tant, no estem parlant només de CAPs ni de directius, oi?
No. Sí, clar, si ens trobem doncs, una persona víctima que forma part de l'equip i jo sóc un CAP hiperresponsable, doncs, bueno, doncs a partir d'aquí ja tenim un caldo de cultiu. Hem de veure com interaccionen aquests dos patrons. Aleshores, ja, si sóc una persona molt submisa i treballo amb un cap o amb una responsable que és molt autoritària i molt impositiva, bueno, durant un temps potser funcionarem bé, però a la llarga potser a la persona submisa també l'haurem de ser una mica d'assertivitat. Uh-huh. Val? Per tant, sempre és el duo. El que passa que, clar, el directiu és el que té la responsabilitat màxima de liderar d'una manera conscient i entendre quin tipus de persones del seu equip o dels seus companys o fins i tot de direcció general li solen, quines tipus de discussions o quin tipus de desacords amb ell el desequilibren. I aquí ve el creixement i l'expansió personal de cada un.
Per tant, sí que en primera persona ens podem començar a preguntar cadascun de nosaltres, treballadors, treballadores o líders, fins a quin punt, com deies, Joana, les dificultats es van repetint, les dificultats que tenim amb persones, amb CAPs, amb companys, amb companyes, es van repetint al llarg dels anys i a partir d'aquí podem començar a intuir quin és el nostre patró i no només, com si diguéssim, llançar pilotes fora, oi?
Exacte. El que passa que el líder és qui pot ajudar moltíssim en aquest procés, per tant ell ha de ser el primer conscient. Si tenim un líder que cada organització que va i que s'incorpora ha de fer una neteja d'equip i començar de zero, doncs potser, tot i que en algun moment s'hagi de fer, aquest no seria el model, sinó que el propi líder ha d'aprendre a gestionar tot aquest tipus de patrons i a més ha d'aprendre a gestionar, que aquesta potser és la part més difícil, a gestionar les diferents etapes en què es troba cadascú. Hi ha moments en què l'empresa va tot viento en popa, doncs hem de gestionar el creixement, hi ha moments en què hi ha crisi, hi ha molta frustració i per tant aquests patrons afloren d'una manera molt més efectiva, hi ha moments d'explorar, aleshores en funció de la fase en la que estigui l'organització, el departament o l'àrea, aquests patrons es posaran més o menys en evidència.
Joan Quintana.
Sí, jo distingiria per això, perquè si no carreguem... Si tenim dues visions, una el caràcter, la traça personal, la repetició, però no oblidem que nosaltres passem a llindar. Cada dematí entrem en una organització, entrem en un espai que té... que està configurat amb un estil relacional, amb un estil de relació. Les organitzacions tenen estil. I aquest estil té un pes molt important. Hi ha organitzacions que estan malaltes i són tòxiques. Hi ha organitzacions que són burocràtiques, feixugues. Hi ha organitzacions que no deixen pensar, que només volen esclaus que repeteixin d'una forma contínua ordres. Hi ha organitzacions on es deixa pensar, s'estimula a pensar. Hi ha organitzacions que es cuida hi ha una ètica del cuidar. Hi ha organitzacions on això es viu com una autèntica tonteria. Hi ha organitzacions on l'èxit, que has fet servir abans, està vinculat a l'expansió infinita, independentment que això impliqui la destrucció ambiental i humana dels humans que viuen dins. Hi ha organitzacions que renuncien a l'expansió per tindre una ètica sostenible. Clar, una organització o una altra crea un espai relacional i un clima laboral. No tot està amb el pes individual, sinó sí, que hi ha organitzacions...
Remarcava el poder del líder, perquè és que hem de començar per el lideratge, pel tipus de líder, i per tant, no cap on s'ha enfocat l'organització. Estic totalment d'acord amb tu, eh? Sí, sí.
Per tant, això és important, perquè el clima, quan tu mires un resultat de clima, en el fons, què estàs mirant? Que aquell resultat que ens diu? Ens diu la vinculació que té la persona que respon amb tot l'espai relacional que viu. O sigui, allò té sentit per ell? La persona que té dalt, que és el seu responsable, se sent cuidat? Ell sent que ell té el síndrome del diumenge a la tarda o del divendres a la tarda, un d'alliberació i un d'entrar en un penal, que tot això genera un clima. És interessant parlar de clima si parlem des d'una perspectiva, que és per què avui, amb les noves generacions, existeix un comportament nou que repeteix molt freqüentment, que és marxar de les organitzacions que no tenen sentit per ells. O sigui, avui en dia ja no una persona que entra en una empresa de gas, de llum, de banca, indústria, ja no pensa que estarà tota la vida. Si se sent maltractat i se sent d'alguna manera desconsiderat, ell se'n va. De fet, hi ha gent que es despedeix ells mateixos després d'haver cobrat el mes per WhatsApp. Vull dir que em refereixo que això ja ve un canvi important. I els directius d'aquestes organitzacions no entenen què els està passant. Per què el talent se'n va? Pues perquè ja no accepta un tipus de lideratge que ha sigut predominant, que ha sigut centrat en l'obediència. O comprenen o se'n van. O aprenen o se'n van. O els demanen opinió de forma legítima o se'n van. Poden confrontar amb l'estatus quo o se'n van. I, per tant, està apareixent un altre tipus de relació entre les organitzacions en aquests moments estan molt despistades. Les organitzacions verticals intenten fer simulacres de participació, però, per dir una manera, les èlites del coneixement, que no normalment són les èlites econòmiques, sinó que són les èlites del coneixement, o sigui, els joves molt ben preparats, no accepten un tipus de relació centrada en l'obediència, sinó no volen sentir-se operaris, sinó volen sentir-se legitimats amb tota la seva plenitud.
Avui estem parlant del clima laboral amb Joana Frigoler i Joan Quintana. Per cert, com el mesureu, el clima laboral? Com es mesura un clima laboral? Es pot mesurar, Joana?
Sí que es pot mesurar i tenim eines. La veritat és que jo ara fa temps que no faig clima laboral, perquè jo tracto més directament amb la persona i fer coaching, sigui a directius o treball en equip. Però tenim eines sofisticades per fer-ho.
Hi ha indicadors, no?
Sí, el que passa que esclar, et donen una puntuació i a mi el que m'agrada és buscar darrere aquesta puntuació que hi ha, què ha passat, com ha arribat aquest departament, aquesta àrea o tota aquesta organització a fer tants de judicis, tantes crítiques, tant de descontent, d'on te surt, no? I aquí és el que a mi m'agrada descobrir i indagar.
També...
No? És una mica això que explicava en Joan ara. Ja no estem a l'organització perquè per respecte a l'autoritat o la norma, volem alguna més, exigim, la gent està molt més oberta, tenen una mirada molt més àmplia en el món i tenim gent, joves, molt ben preparats.
Parlaves, per cert, Joan, de la burocràcia, era un dels climes, una de les organitzacions o un tret que es va repetint, no? La burocràcia, cada cop, jo em veig cada cop més, a tot arreu. Això fins a quin punt, i tot juntament amb les noves tecnologies, amb el fet d'informatitzar els sistemes, la manca de servei i de contacte personal provoca una deshumanització a les organitzacions?
La burocràcia és una reacció defensiva davant de la incomprensió. Ells no comprenen el que està passant ni amb els ciutadans, ni amb les noves generacions. Per tant, la burocràcia es genera per control o per desconfiança. Llavors, desconfio. O sigui, pensa, desconfio de tu com a pagès i desconfio de tu com a persona que treballa. Llavors, tens que dir amb quina hora vas capturar, quants pes tenia, tal. I llavors, ja tothom està, tots els pagesos, els pescadors, tots estan fent de buròcrates. Tu vas a atenció primària i la metgessa o el metge ja no et pot mirar perquè té complir tants papers del teu encostipat que no et pot estar mirant. Aleshores, però dius, i per què tot això? Perquè justament la tecnologia tindria que permetre alliberar tot això, no? Pues perquè hi ha, en el fons, hi ha control, hi ha una autèntica desconfiança de l'altre i no es creen climes de confiança. I, per tant, augmenta la burocràcia com una expressió del control i de la desconfiança davant de qualsevol activitat humana. I per això, doncs, la gent està molt cansada i està, doncs... Perquè, en el fons, viuen en la profunditat de que desconfien.
Sí, no sé si... Joana, vols afegir alguna cosa sobre la burocràcia i la deshumanització de les organitzacions?
Sí. És a dir, les persones estan treballant per obligació i això... I aquest sentiment de o perquè l'horari em convé o perquè no em vull complicar la vida. Però estem, les organitzacions cada vegada hi ha més tristesa, més ràbia, més por i menys motivació i més ganes.
Hi ha el fenomen de la dimissió interior, de persones que ja han plegat abans de plegar.
Sí, estic aquí perquè no tinc altra opció, però bueno, hi vaig fent. I per tant això després, amb persones, per exemple, del camp de la salut que han d'atendre altres persones... Bueno, doncs com diu en Joan, això també l'usuari final també ho pateix, tot això ho patim tots.
Joan, a partir de la teva experiència, què és el que veus en relació als patrons que comentaves abans que portem de casa a la feina? Què és el que veus acompanyant casos d'assetjament o de presumpte assetjament?
Sí, normalment ens trobem amb un patró, sigui de cap o de company, que creu que les coses s'han de fer d'una determinada manera i s'ha d'exigir d'aquella manera, no sap demanar, en lloc de demanar, imposa, amb un altre patró que l'acompanya, que és més de víctima i que no té recursos per posar límits ni poder, perquè, clar, si sóc un subordinat, moltes vegades ni em plantejo que jo podria posar límits en aquest superior. Llavors, quan treballes amb tots dos, cada un dels dos fa consciència de com ha arribat fins aquí. Com quantes més vegades a la vida ja li havien passat coses similars i no li havia donat importància. El que passa és que quan arriba el conflicte, quan a nosaltres ens arriben els professionals, allò ja està tan... Bueno, ja hi ha tant de dolor i tant de sofriment que moltes vegades no té una solució ni el problema es dissol. I aquestes persones moltes vegades seran reubicades o una d'elles marxarà. Però que en tot cas és interessant a nivell tècnic també de veure com se generen els conflictes i des d'on, no? I des de com les maneres de demanar i d'oferir influeixen després en com cada un ho interpreta.
Joan?
Bueno, jo et diria per això que... No, jo crec que ho ha explicat bé la Joana, en aquest cas. Jo el que et diria és que la pregunta a vegades, perquè si no podem entrar en una latania desesperant de les organitzacions, no? Tristesa, etc. No? La pregunta seria cap a quin model tenim que generar per crear espais saludables i, per tant, climes saludables que ens permetin tindre una sensació de goig. La feina és algo important a la vida d'un ser humà. I, per tant, està bé que reflexionem també en què és el que es tindria que generar per generar climes de que facilitessin la vida.
I fins a quin punt depèn dels treballadors i treballadores?
Jo crec que depèn molt de treballadors i treballadores. De fet, l'exemple que t'estava posant, no? El dir no, diràs, és que tothom no pot dir que no. Mira, cada cop més joves diuen que no. i se'n van. I o treballen 3 anys i després donen una volta un temps i tornen. I són persones que d'alguna manera estan marcant en aquests moments, per exemple, les empreses tecnològiques a Barcelona. Barcelona té, és un hub en 2 coses, no? En tecnologia de jocs i en biotecnologia. Pues en aquests moments hi ha dificultats enormes per trobar gent. Llavors, tothom es pregunta allà com retenir el talent. El talent no retén. El talent es vincula. Però precisament perquè és talent, no retén. Llavors, la pregunta és com vincular, com crear un clima favorable. Jo penso que tenim unes certes claus ja per poder dir això. Una d'elles és que els lideratges, fins a la paraula lideratge, ve d'una cultura vertical. Els líders actuals o passen a ser referents o no tindran cap sentit ni regularan res amb el seu equip, sinó que seran viscuts com a figures imposades. I tu em pots preguntar, i què és un referent? Quin és aquest el pas? El pas és si generen seguretat psicològica. O sigui, si són capaços de tindre seguretat. La gent que ens està escoltant, si ells repassen els seus referents, pares, mares, professors i tal, tots tenien un punt en comú. Els feien sentir. Ells els feien sentir segurs. Per tant, què vol dir seguretat avui en dia a l'empresa? Pues té que veure amb el que t'estava dient. Tenen que aprendre. Per tant, ells tenen que tindre la sensació constant d'aprendre. Hi ha molta gent a les empreses que ja porta anys que no sap si aprèn alguna cosa. Ells volen aprendre. Després, volen ser escoltats, volen que els demanin la seva opinió i que aquesta opinió no sigui manipulada, sinó que sigui incorporada en la decisió final. Volen que puguin tindre un espai de seguretat per discrepar. És una cultura que vol discrepar. Si no comprèn, discrepa. Si aquests tres, amb aquests tres eixos, podem crear espais de seguretat i, per tant, climes favorables pel desenvolupament. Perquè aquella persona, quan vagi allà, pugui sentir, quan arribi a casa seva, que ha anat a un lloc on té sentit a la seva vida. Jo crec que això també és important, anar construint discursos per crear espais d'aquest tipus, perquè les organitzacions com a organització humana pues, seguiran. I, per tant, tenim que buscar fórmules per crear benestar relacional que ens permeti crear i construir futurs més compartits.
Gràcies, Joan, per aquesta mirada optimista. Dius que la persona tornarà a casa, o sigui, no tens present aquí en aquest tornar a casa el teletreball. Ho dic per saber fins a quin punt el teletreball influeix en el clima laboral.
Bueno, fixa't que el teletreball ha sigut un... Avui en dia, les entrevistes de selecció, la segona pregunta és quants dies de teletreballar. Per tant, això és molt important, perquè les noves generacions ja viuen la presència des d'un altre lloc. Tu encara vas a empreses on el vincle amb el projecte, o sigui, que aquesta persona no està vinculada al projecte, ho mesuren per la quantitat d'hores de presència que tenen. I que si l'amo o el directiu se'n va a les 8, si marxa abans, no té compromís. Clar, això és una... Avui en dia, un xaval de 27 anys, amb una preparació, és que, vamos, és que no somriu, no. És que diu, jo no vull treballar aquí. Per tant, quan tu deies abans, no les empreses, sí, però l'actitud i la posició dels nous treballadors o de les noves generacions d'aportació de valor també crearan condicions perquè les organitzacions, si els volen tenir, tindran que canviar.
Víctor Pauchet. La feina més productiva és la que surt de les mans d'una persona feliç.
Dius, Joana Frigoler, que els patrons relacionals sovint es basen en el jo millor. El meu punt de vista és el bo. I, per tant, la meva mirada és més vàlida, o jo em mereixo això, o això altre, ser més visible. Per tant, fins a quin punt, Joana, l'ego, aquesta estratègia mental que tots utilitzem per justificar-nos a nosaltres mateixos, encara és el model de moltes organitzacions i fins a quin punt per crear millors climes laborals, per contribuir-hi, per posar el nostre gra de sorra, ens hauríem de treballar també l'ego.
Sí, l'ego, per mi, no és, hi ha persones que pensen que l'ego és el narcisista o que només pensa en ell. Tots tenim ego i l'ego és la nostra part racional, és la nostra mirada a l'hemisferi esquerre, és la justificació de que el meu punt de vista és el millor. Aleshores, tot aquest, això que ens estava explicant ara en Joan, no? Que ens trobem, de fet, d'una manera o altra, amb dues generacions que tenim mirades totalment diferents de com es treballava l'empresa, per exemple. Aleshores, ara en aquests moments també tenim masses directius amb ego que encara et continuen dient, home, doncs jo quan tenia el meu jefe jo li feia cas. Noi, estàs a l'edat de pedra. Has de posar-te les piles i començar a tenir un lideratge més conscient i veure com tu afrontes tota aquesta oposició que també de la nova generació que acaba d'entrar a l'organització i que serà el futur que crearà noves realitats. L'ego és no voler veure el punt de vista de l'altre, és fixar-se sempre en el que jo faig bé, en el meu tenir raó. A sortir de l'ego, com ho hem de fer? Ja sé, és el discurs que fem en les persones que estan encallades en l'ego. Deixa de parlar del que no vols, del que necessitaries, del que haurien de fer els altres, del que tu has fet tan bé, i crea un futur, imagina un futur, què t'agradaria que passés, no me parlis més del que no t'agrada i digue'm què creus que pots fer tu per canviar-ho, què creus que tu hi podries fer, quin és el que no estàs valorant del punt de vista de l'altre. I aquesta seria la manera de sortir de l'ego. Només hi ha una manera, i és veure el punt de vista de l'altre, des d'on l'altre està fent el que està fent.
Cal recordar, tal com dius, Joana, que l'ego pot estar amagat darrere una gran varietat de patrons. No només, per exemple, darrere la prepotència, sinó també ara, com per exemple, el patró de víctima.
Sí, generalment sempre es parla això de l'ego com una persona molt orgullosa. No, perquè la víctima té tot un argumentari per demostrar que ell és víctima i que els altres ho han fet tot malament. Això també és ego. La persona que fa veure que no m'importa o que una cosa no em preocupa, que a mi tant se me'n fa, també és ego. Estic menosvalorant el punt de vista de l'altre. I tal com deia en Joan abans, amb tots els sistemes de control i burocràcia, quan jo vull controlar-ho tot i començo a posar més protocols i més procediments, també és des de l'ego. Perquè jo crec que els altres poden fer les coses malament o si no els controlo o no hi poso un procediment, doncs no faran el que han de fer. Per tant, tot l'excés d'ego és una minusvaloració sempre de l'altre i una sobrevaloració del meu punt de vista.
Ho dic també, Joan Quintana, perquè quan parlem de crear unes organitzacions amb menys ego, clar, també ens hauríem de plantejar la possibilitat de viure en una societat menys egoica. De vegades diem, és que la classe política, per exemple, no, és una representació de la societat i, per tant, a mesura que millorem nosaltres individualment, doncs tindrem una altra classe política, uns altres representants, unes altres institucions. Ho dic perquè no sé si contemples aquesta possibilitat, no?, de viure amb menys ego, de construir societats menys egoiques i, per tant, també tenir millors climes laborals.
Sí, el tema és no caure en la trampa de la individualització, o sigui, de l'exaltació de l'individual, no? O sigui, els lideratges antics estan molt centrats en l'omnipotència. Jo ho sé tot. I el que no sé no es té que notar que no ho sé. Els que estan treballant a mi, millor que no en sàpiguen tant com jo. I si algú destaca, és perillós. Aquest és el marc mental. Aleshores, a més, són gent molt desvinculada de lo que seria la comunitat. Clar, i ara ens en anem com a contrapès amb tot això que estàs preguntant. Tenim que passar del jo a nosaltres. I per tant vol dir, amb els nous formats de treball es fonamenta molt en la identificació de la fortalesa singular de cada membre de l'equip. Anem amb un model d'alta complexitat i, per tant, ja s'entén que no tothom sap de tot. Però lo important és que cada un declari en què és a la seva fortalesa singular i qui dels que hi ha davant, que són companys del seu equip, qui el complementa. Això és una declaració. Jo he invitat a fer-ho i la gent ho fa. Diu, mira, jo sóc molt bo amb això, i jo, pues, m'agradaria, i treballo molt amb el Lluís i amb la Montserrat i tal, perquè em complementen amb això. Quan passes de l'omnipotència a la declaració de la singularitat i a l'acceptació de la complementarietat, d'alguna manera també construeixes el nosaltres, i a partir d'aquí es contrarresta l'exaltació de la individualitat.
Com un equip de futbol, no?
Sí, en el fons, un equip de futbol seria una expressió de la posició de cadascú, de la complementarietat de cadascú, i també com un equip d'alta cirurgia, no? On cada un doncs, té un punt i tal. En el món doncs, de les organitzacions, encara hi ha aquesta tendència on cada un pensa que pot fer-ho tot, i d'alguna manera això implica vincular dubte amb debilitat i amagar el que no se sap, i que hem d'anar a models on és un model de nosaltres basat en l'equilibri entre la singularitat i la complementarietat.
Joana?
Sí, exacte. I jo hi afegiria que amb aquestes dinàmiques que tu també fas, Joan, que el bonic de tot això és adonar-te que el meu company, que és creatiu, és a dir, que, perdoneu, que la fortalesa que jo tinc és el mateix que després em perd. És a dir, si jo sóc molt creatiu, doncs segurament tampoc m'agradaran les feines rutinàries. Si jo sóc una persona molt meticulosa, doncs em perdré en detalls. Si jo sóc un bon especialista, no m'importaran les coses que facin potser en altres àrees. Si sóc un bon avaluador, també seré lent a l'hora de prendre decisions. Si sóc resolutiu, a vegades aniré massa ràpid. Aleshores, quan ens veiem cadascú i cadascú dels nostres companys des de la fortalesa, però també com aquesta fortalesa també implica unes vulnerabilitats que són les que precisament, com que són contraris o són diferents, a mi em molesten, això ajuda a crear aquest sentiment de pinya i d'equip que estava parlant en Joan. Dintre de qualsevol equip també ens trobem, aquests perfils també configuren una manera d'afrontar qualsevol repte o determinades situacions. És a dir, que sempre dintre d'un equip ens trobarem potser un 50% de persones que en un moment determinat doncs, estan empenyent a tot l'equip a tirar endavant, i un altre 50% que seran resistents o que estaran en un moment personal de crisi o que no acabaran de combregar en el projecte. I un líder ha de bregar amb tot aquest equip i aquesta variabilitat d'estat d'ànim i de clima. No sempre tinc a tothom el 100%, però tinc sempre com a mínim un 2,5% o un 30% de persones que són les que, diríem, que tiren del carro o que fan moure tota l'organització.
Henry Ford. Ajuntar-se és un començament. Continuar junts és un progrés. Treballar junts és un èxit.
El clima laboral avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb molts temes i molt interessants que estan abordant Joana Frigoler i Joan Quintana a partir de la seva experiència a les organitzacions. També hi ha, diu la consultora Cinta Lacasa, la gestió del conflicte, perquè de conflicte sempre n'hi ha. La clau és com el gestiones, si et porta a créixer o si per contra ho fas de manera que la gent xoca entre si i hi ha una pèrdua brutal d'energia per resoldre temes constantment. En aquest sentit, com més divers ets, explica Cinta Lacasa, més conflicte hi ha i més complexa és la gestió del conflicte. Trobar aquest equilibri és un art i una sort. La gestió del conflicte, la mala gestió del conflicte, moltes vegades Joan Quintana enrareix el clima laboral.
Sí, però hi ha cultures que inviten al conflicte constantment. Vull dir, si hi ha desconfiança, inviten al conflicte. Si hi ha por, inviten al conflicte. Vull dir, per tant, el conflicte és una expressió, és com un símptoma d'un desequilibri estructural que l'organització té. Busca de culpables, etc. Són models que estan centrats fonamentalment amb la discrepància i la por, la confrontació i la por, i per tant generen crisis i conflicte. Clar, em diràs, bueno, llavors quin és l'antídot d'això?
Clar, perquè al principi jo, clar, parlava més de la persona i tu em deies, bé, sí, però imaginem, no?, posant-ho en aquest exemple, que la persona és un tros de pa que no és gens conflictiva i entra en un clima, en una organització,
clar,
amb por, i dius què?
Sí, aquella persona que pot ser un tros de pa per l'organització pot ser un conflicte que sigui un tros de pa. I aleshores pues, ja està invitat a que li falta energia, a que no és prou, està prou implicat, i hi ha totes unes narratives que el que li diria és que si pot marxi i vagi a un altre lloc, m'entens? Però a vegades això no és tan fàcil, i per tant doncs, també és bo ajudar a que diferenci en que qui està malalt no és ell, sinó que hi ha una organització que no accepta aquesta singularitat, que en algun altre moment doncs, pot ser... L'antídot del conflicte, fonamentalment, és el reconeixement. Tens, és el fet d'anar en una cultura on te reconeix a l'altre, on te no hi ha invisibles, perquè el problema del conflicte també és quan l'organització genera invisibles, departaments invisibles, persones invisibles, situacions invisibles. Els invisibles, com hem dit més d'un cop, no són innocus. Els invisibles són actius i, per tant, creen tensió i conflicte. Per tant, de la por tenim que anar al reconeixement. I aquesta és una solució. I generar una cultura de l'acord. Les organitzacions, fins que no entenen que el conflicte no és rentable, no comencen a buscar solucions estructurals, sinó busquen culpables i cada cop van despedint gent que associen el conflicte puntual. Però realment la solució és introduir una cultura preventiva de l'acord i un reconeixement constant de les singularitats.
Joana?
Sí, quan hi ha conflicte, totes les converses i els continguts de les converses se centren en com són les persones, en fer judicis, en com són les situacions i en poc en què podem fer. Aleshores, centrar-se en les accions i anar per feina a vegades facilita les coses. I com deia en Joan, els invisibles fan molta feina, perquè normalment davant de qualsevol situació, per més rocambolesca que sigui, per estalviar-se conflictes, utilitzaran el sí de la cortesia. I el anar dient que sí a vegades i deixar que passin coses també genera molt de sofriment. I per tant, també al final, per més que vulguin passar desapercebuts, acaben escaldats.
Tot plegat ens porta, estem a la recta final d'aquesta conversa sobre el clima laboral, de nou a preguntar-nos, Joana Frigolet, com ens hem preguntat tantes vegades en aquest programa, al voltant de l'autoconeixement, no? Què podem fer nosaltres personalment per millorar i per encaixar i contribuir a un bon clima laboral?
Des de l'autoconeixement, doncs, bueno, ser conscient de quines són les meves fortaleses i què em perd, amb què, quin tipus de persones, quin tipus de situacions jo perdo el meu equilibri, amb quines emocions estic visquent el meu dia a dia, si hi ha més amor i alegria, més calma, o si hi ha massa ràbia o massa por, massa tristesa, quins són els meus patrons relacionals i què vull jo a la vida. I també, si fa massa temps que rondines, massa temps que et sents víctima o massa temps que estàs enfadat amb la vida, potser, com deia en Joan abans, potser ha arribat l'hora de marxar d'aquest lloc i buscar una altra possibilitat. Però si has marxat moltes vegades de molts llocs, i ja quan eres petit doncs ja tenies problemes a l'escola, també vas haver de canviar d'escola i ara també has de canviar molt sovint de feina, doncs mira-ho, perquè segurament un treball personal t'ajudaria. T'ajudaria a veure les coses d'una altra manera.
I també aquest ingredient que comentava en Joan, la il·lusió dels divendres a la tarda també i el diumenge, els diumenges a la tarda, el fet de pensar ja en quina mandra tornar a la feina, no?
Exacte. Tenir present...
És un bon indicador. Sí.
Exacte. I, bueno, i també si hi ha alguna cosa que no t'agrada en l'organització en la que estàs, mira què et falta demanar, que potser et queixes molt i no demanes. I demanant, sabràs. Si l'organització no t'ho pot donar, després podràs decidir, però com a mínim demana-ho.
Joan?
Sí, jo crec que ho he explicat la Joana... Vull dir que hi ha elements de repetició, no? Aquesta persona que constantment va canviant, però no troba el seu lloc, està bé que es pari un moment, no? I on està la búsqueda? Perquè la búsqueda potser no està en l'organització, no? És que les organitzacions, en moltes generacions encara, les organitzacions són part de la identitat. Les persones amb molta ansietat i molt insegures busquen organitzacions molt grans. Les persones que se senten segures i que saben que poden generar riquesa ells mateixos, no els hi fa falta una gran contenció. Fixa't, això és molt interessant. Les escoles de negocis, fa 15 o 20 anys, els primers 5 o 6 de cada empresa, de cada promoció, tots volien anar a les grans organitzacions. Avui no vull anar a ningú, perquè ells saben perfectament que ells poden generar i que en la gran organització ells no podran ser ni fer. I, per tant, trien projectes on ells puguin expressar-se en tota la seva potencialitat. Doncs crec que a la teva pregunta et diria... Preguntar-se, no? Què em mereixo jo?
Què em mereixo?
Què em mereixo? Vull dir, em mereixo el que estic vivint. Puc generar una altra realitat si jo... Perquè a vegades les organitzacions ens infantilitzen i ens treuen potència. I arribem a creure'ns que fora d'allà ja no podem ser. I fora d'allà sempre hi ha molta vida.
És molt interessant escoltar-vos els dos, Joana Frigoler i Joan Quintana, a més des de la doble vessant, com a psicòlegs coach, en Joan Quintana també director de l'Institut Relacional, i al mateix temps, és a dir, treballant amb persones individualment, però també amb col·lectius i amb organitzacions. Tu, Joana, no sé com portes aquesta doble vessant.
Home, és molt bonic, perquè pots veure com la gran estructura, no, influeix en l'individu i com l'individu pot contribuir a canviar la gran estructura. Per tant, és bonic. És veure, en tot cas, que tenim molt més poder del que nosaltres pensem, molt més poder per influir en l'entorn en què estem. I si no és dintre de l'organització, doncs, com diu en Joan, amb iniciativa pròpia i emprenent d'acord a la nova visió. És fantàstic veure quan les persones despleguen tot el seu talent, la quantitat de coses que podem arribar a fer, sí, i com podem transformar el món.
La faria Esteve plegats. Aquesta pregunta que ens proposava en Joan. Joana, què em mereixo?
Sí, és una pregunta molt bonica, i que realment quan la fas, amb una persona que ve molt tocada, que porta temps, que s'ha cremat en definitiva, i li preguntes... creus que te mereixes això? Generalment ploren. I és fantàstic, perquè després d'aquell plor ve un no m'ho mereixo, jo em mereixo alguna cosa més.
Però també et deus trobar, Joana, amb persones que diuen jo és que no m'ho mereixo tot el que tinc, no en sóc mereixedora.
Sí, bueno, també, bueno, perquè ets per mi són més fàcils, és el no reconèixer mai que jo valc, que jo m'ho valc, no? Llavors això és un treball més profund a nivell de teràpia, però també es pot aconseguir. Tots ens mereixem tenir prosperitat i ens mereixem avançar la vida.
Tanca el programa en Joan, última reflexió.
Bueno, que és molt important, com sempre diem, no? que les relacions és una dansa entre el reconeixement i els límits, o entre l'amor i els límits, i que tot el ser humà estem constantment buscant reconeixement. Però que aquesta busca de reconeixement a les organitzacions no ens converteixi en esclaus. Perquè no ens ho mereixem. Per tant, fem servir l'altra part, que és posar límits i dir no.
Cada cop, suposo, Joan, hi ha menys esclaus amb corbata,
Sí, segueixen ben esclaus, però ja no porten corbata.
Gràcies, Joana Frigoler, Joan Quintana. Un plaer. Fins una altra. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Gràcies en nom de Rosa Silloé, la realització tècnica, de Núria Ventura, la producció, i de Blanca Busquets, el guió. Una abraçada.